El nostre convidat d'avui ha fet de l'escriptura la seva professió. Pere Jordi Espanyol i Castells, més conegut com a Piti Espanyol, ha estat guionista de sèries com Majoria Absoluta, El cor de la ciutat, El show de la Diana o Estació d'enllaç, entre altres. Pel·lícules com Otros días vendrán, De Pelayos, i programes com Betes i Films o Amor a primera vista. Aquest florestà que també explota la faceta d'escriptor passa avui pel Connectats. Piti, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tinc una curiositat, i això serà el primer que et preguntaré. En quin moment deixes de ser Pere Jordi per passar a ser Piti?
Suposo que no sé, quan vaig néixer, perquè la meva mare em va dir petitó, era el segon, em va dir petitó, i de petitó va dir venir Pititó, i de Pititó va venir Piti. Llavors això tothom em coneixia com Piti, i a poc ho vaig fer servir, i a la universitat, quan faig classes, els alumnes em coneixen com Piti, i amics meus de tota la vida que no saben que em dic Pere Jordi, perquè és un nom estrany, Pere Jordi.
I tan estrany, no, clar, Piti.
No em conec cap jo de Pere Jordi.
Tu vas néixer a Barcelona.
Sí.
On transcorre la teva infància i la teva adolescència?
Al barri de Sant Gervasi i a les escoles Virtèlia, que era una escola que es pretenia com catalanista i una mica progressista, però no, de fet no ho era. Però era una escola de, com de la burgesia mitja, que hi anaven, com el Pasqual Maragall hi havia anat, el Jordi Pujol hi tenia relació, molta gent com si haguéssim, entre cometes, de l'èlit burgesa de Barcelona.
I com era el Piti infant i després el Piti adolescent? Tinc la sensació que eres una mica un cul inquiet.
Era un cul inquiet, era molt mogut, m'agafaven per fer les obres de teatre de l'escola, traiem general bones notes fins que vaig arribar a cinquè, que vaig veure que les matemàtiques no les entenia, em costava molt, m'han costat sempre, llavors em vaig passar a lletres i vaig fer llet i grec, i em vaig polititzar molt jove, als 16 o 17 anys ja vaig començar a manifestacions així, antifranquistes, i em vaig com a enfrontar els professors i així, però sempre he estat un cul inquiet, és veritat, i amb pretensions o interessos com culturals d'escriure ja des de molt petit, poemes i coses d'aquest tipus, i petites obres de teatre dolentes, coses d'aquesta mena.
Però eres bon estudiant?
Era llest, i llavors me'n sortia bé, tret del final d'això que em va passar amb les matemàtiques, però sí, era com dels primers de la classe, perquè hi ha una època que el que es tracta no és tant de ser intel·ligent, sinó ser llest, pillar les coses com funcionen. Jo, més que intel·ligent, sóc llest, i llavors, durant tota una època, això m'ha servit molt a la vida.
I quan arribes a Sant Cugat? Quan i per què? Què és el que et porta aquí?
Vaig pujar un dia aquí, llavors vaig fer com nòvio d'una noia que vivia a la Floresta, una noia mallorquina, llavors vaig acabar vivint amb ella 3 anys, i llavors ja em vaig fer florestà, i aleshores, tot i que he viscut a Holanda i a Sud-àfrica i a Nova York i tot això, sempre he tornat a la Floresta.
O sigui que vas arribar d'adolescent?
No, més gran, als 19 anys. Als 19 anys, sí.
19
quan,
anys.
Quan estava estudiant, no sé si segon o tercer d'història, sí.
Tu vas estudiar Història Moderna.
Sí, a la Central, sí.
Però el que no entenc és que és el que a tu et porta a treballar de profe de gimnàstica i acrobàcia en una escola de teatre.
Sí, bueno, no va ser ben bé així. Els tres espanyols, els tres germans, eren molt, ens movien molt, i així la meva mare va decidir, els portarem a un gimnàs. Llavors vam començar a fer gimnàstica, i ho feia bastant bé, i vaig entrar en l'equip de gimnàstica del club, vaig participar als campionats de Catalunya, vaig quedar segon de Catalunya de barra fixa i coses d'aquestes, i aleshores, quan vaig haver de començar a treballar, vaig entrar, quan tenia 18 o 19 anys, en una escola progressista, una cooperativa que es deia Eura Horta, de professor de gimnàstica, perquè no n'hi havia, no s'estudiava això encara. Llavors vaig estar 3 anys vivint de ser professor de gimnàstica. I després, més tard, vaig entrar en un grup de teatre que es deia Claca, que vam estar fent una gira per Europa amb ninots fets pel Joan Miró. Llavors ho vaig deixar i vaig... la meva passió des de petit sempre havia estat trapezista volant. Llavors vaig entrar en una troupe sud-africana de circ, de trapezi volant, la més gran que hi havia, que volava amb 3 trapezis alhora. Llavors vaig estar... treballant al circ de portar els camions i a la pista i netejant els elefants i tot això. Vaig entrar de trapezista volant, vaig estar fent una temporada petita a París amb ells, després vaig anar a Sud-àfrica, i a Sud-àfrica vaig estar 2 anys. Primer fent de trapezista volant i després fent d'acròbata a cavall i pallasso.
Mare meva!
Sí.
Has provat de tot, pràcticament. T'ha quedat alguna cosa que et vingués de gust?
Ara no recordo, sí, m'hauria agradat molt ser músic. Molt, però no sóc bo amb això. Sí, jo penso que el millor ofici del món és ser el Mick Jagger, diguem, no? Però clar, només n'hi pot haver-hi un. No, però cantar i actuar amb un grup de rock i tot això m'hauria agradat molt. M'agrada molt l'escenari, no em tallo un pèl i tot això. I aleshores jo penso, I a part d'actuar, la cosa aquesta de ser capaç de crear música, o sigui, emocions amb la música, amb els teus dits, o bufant, o el que sigui, jo el trobo extraordinari, però és que hi sóc negat.
I llavors, els primers inicis, els teus inicis, perdona, primers inicis, sí. Els inicis de la teva experiència com a guionista...
Sí, jo quan vaig tornar de l'Àfrica, poc després vaig tornar de l'Àfrica, de Sud-Àfrica, d'una manera curiosa, que és que vaig agafar un camió i vaig estar durant 4 mesos i mig pujant tota l'Àfrica, va ser fantàstic. Llavors vaig arribar i un amic meu de tota la vida, el David Cirici, Premi Sant Jordi, un escriptor molt bo, ha guanyat tots els premis de Catalunya, diguem, em va dir, ostres, la Rosa Maria Sardà m'ha demanat que treballi per ella, perquè ell treballava amb el Xavi Sardà, el germà de la Rosa Maria, a la ràdio, que treballi amb ella en un programa que es diu I te quiero ver, i ostres, m'agradaria que m'ajudessis, què, ho fem? Llavors jo vaig agafar el cotxe, o la moto, no sé què, vaig baixar a casa seva, que vivia a Sarrià, vam començar a treballar, vam veure com funcionava, la Rosa Maria Sardà li va encantar, amb el David Cici ja havíem fet coses de jovenets a l'escola, perquè anàvem a la mateixa escola, i a partir d'allò va ser un nou parar. Vaig tenir molta sort perquè vaig començar a treballar de guionista al programa més important còmic de la televisió espanyola. Vaig tenir molta sort.
Déu-n'hi-do, eh? Des de llavors no has parat i has fet una mica de tot, des de sèries, pel·lícules, sí. Gales,
he fet
teatre...
Òpera, he fet òpera, he fet cantates, he fet què més? Sí, no he parat, he fet moltíssimes coses. L'últim que he fet així de teatre és una obra amb el Joan Font, que ara es comença a fer per Espanya, que l'altre dia vam estrenar al Poliorama, el 75 aniversari dels castellers de Vilafranca al Liceu de Barcelona, i una obra amb el Carlos Chausson i el Ramon Janel, el cantant i promotor musical que fa programes de televisió al Liceu també. O sigui, he fet coses molt diverses i ara estic escrivint una pel·lícula. O sigui, la sort és que dins del guió he pogut treballar amb coses molt diverses, la qual cosa ho fa molt més divertit i hi ha moltes més possibilitats de feines, clar.
I quina ha estat la llibertat que has tingut a l'hora de treballar?
No sé què vols dir.
Has rebut pressions o directrius? Has trobat censura?
Bueno, hi ha coses que ja saps que ja no els pots dir segons a quins llocs. Per exemple, tu no pots fer un programa a TV3 i explicar qui són els Reis d'Orient. Això no pot ser.
No. Ni a TV3 ni enlloc.
No, això no. I a més ja saps per on pots tirar o no. Per exemple, jo no m'hi he trobat perquè en aquella època no ho feia, però si feies com algun personatge que era com... te'n foties de l'independentisme, a TV3 et censuraven, esclar, perquè era molt del morro fort i estaven molt amb aquest camí. A mi no em va passar perquè en aquesta època no estaven fent aquestes coses. Però ja saps més o menys per on has d'anar. Jo no m'he trobat censurat, la veritat és que no. Va haver jo vaig ser un dels creadors amb el Jaume Cabaret de l'estació d'enllaç, i al principi el cap de dramàtics de TV3 ens deia ho feu massa dur, diuen massa renecs, i deia, no poden dir cony tota l'estona, ens ho deia, no? Llavors passava una cosa, que és que amb una cosa tenia raó, que és que era una sèrie que es feia els diumenges al vespre, no? I esclar, era dura Estació Enllà, sobretot al principi, i esclar, la gent pensava, ostres, i demà és dilluns, i ara he de veure això. O sigui que en part tenia raó de baixar una mica el to i no volia que féssim tant renecs i tot això.
I quan es treballa en sèries d'aquestes que tenen tant d'èxit que duren i duren un any i un altre i un altre i un altre, uf, arriba un moment que al guionista no se li acaben les idees?
Bueno, jo el que he fet és que llavors ho deixo, no? Si veig que o que m'encanso o que estic estressat, em va passar amb Estació d'Enllaç. Vaig estar en els 47 primers capítols, però estava fent 2 programes a l'hora. I va arribar un moment que els fusibles em van fer pssst, no? I llavors ho vaig deixar estar i va durar encara 3 o 4 anys més. Però sí, hi ha sèries que duren tota la vida, que duren moltíssim. No sé, un dels casos més clars, un dels casos més clars és el Simpson. El Simpson no, ja dura des de... Quan jo vivia a Nova York, ara fa el 92, i vaig anar, imagina't si fa anys, fa 30 i pico d'anys, ja ho feien, i no ha parat de fer-se. Amb quin avantatge que els actors no se'ls hi fan grans? Esclar, sempre la nena aquella que va amb el xumet sempre està igual amb el xumet i la mateixa edat i tot això.
Ara que m'has posat un exemple de sèrie longeva, ara et parlo d'una altra, La que se avecina. Què et sembla?
La que se avecina, a mi és un tipus d'humor que no m'agrada gens, però una de les guionistes és una alumna meva, exalumna meva de la Pompeu Fabra, i que ho està fent molt bé. Està fent aquesta, la que s'avecina, i està fent també Machos Alfa. A més, un tipus d'humor que no m'agrada, a més no entenc per què el Jordi Sánchez crida tant. El Jordi Sánchez crida molt sempre. Llavors és un tipus d'humor així, entre cometes, xavacà, molt respectable, que no és el meu, no em venen ganes de veure'l.
Els Goya de 2005 o 2006 vas estar nominat al millor guió original.
Sí,
per amb, Otros Días Vendrán,
amb
no?
Eduard Cortés, sí, que ho vam fer junts, que era el director que ha fet 5 pel·lícules, sí.
I amb el de Pelayos, el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana el 2013.
Sí, sí.
I en cap dels casos no et van donar premi?
No, però vam guanyar a la millor pel·lícula estrangera en els, diguem, els Goya argentins. Hem guanyat també diversos premis amb la pel·lícula, primera pel·lícula, que era la vida de Nadie. O sigui, hem anat guanyant premis, així, de guió específicament no, he estat nominat i tot això, però no els he guanyat. Sí.
De totes maneres, jo et volia preguntar què suposen els premis per un professional com tu?
Home, el que suposa, primer és una cosa que la vanitat és una de les coses que mou el món i et fa sentir bé guanyar un premi, no? I una altra cosa és que segurament aquell projecte en el que has estat funcionarà més, perquè es coneixerà més, i si guanyat un premi la gent pensarà potser val la pena, no? I aleshores això et funcionarà més, però t'entendràs més possibilitats quan s'acabi allò de tenir més feina. Sobretot és això. I després que és guai que et donin un premi que et reconegui la professió o qui sigui, a tots ens agrada això.
Dèiem que també explotes la teva faceta d'escriptor, d'editor. Ara mateix acabeu de treure dos llibres,
sí,
no? Que per aquest Sant Jordi o ja estan fora?
No, és per aquest Sant Jordi, fa un mes i mig que van sortir. Assassins, que he tornat a recuperar els germans Miranda de les germanes Quintana, que són dos grups literaris, un d'homes i l'altre de dones, que vaig crear fa 25 anys i que vam tenir moltíssim èxit. I els he tornat a recuperar amb un relat, un que són assassins, 10 contes d'assassins, i l'altre escrit per dones, de 10 contes d'assassines. I són dos llibres molt potents, que tenen molta castanya, que val molt la pena.
Sí? Però això tindrà continuïtat, és a dir...
Si funciona, tindrà continuïtat. Els primers germans Miranda vam escriure 6 llibres, el primer va ser un que es deia "Ah!", i eren relats eròtics, en vam vendre 50.000, és una bogeria. I després en vam treure més, en vam treure un sobre el Jordi Pujol, un sobre el Barça, un sobre la família, un altre eròtic, el grup de dones, les germanes Quintana, en van treure un també d'eròtic, un altre sobre les nenes dolentes i un altre de terror.
I què està fent el Piti Espanyol ara mateix?
Ara estic escrivint una pel·lícula, un director em va passar un guió i jo vaig dir, ostres, per què no ho vaig, però ho vaig per un altre lloc, i li vaig presentar, li va agradar molt, i segurament ho treballarem, i s'escriurà i s'acabarà de fer. Estic promocionant aquests llibres Assassins i Assassines. Avui m'han trucat que un llibre que vaig treure, que es diu Com escriure guion, diàlegs que funcionin per cine i per televisió, ara sortirà la versió en castellà, i m'han demanat una segona, em van dir que farà una segona edició en català, o sigui que estic content. I aleshores estic treballant molt amb el Joan Font, el director i creador de Comedians, que fem com obres de teatre i projectes i faig coses diverses, no m'avorreixo, no. I si no, me les invento i tinc aquesta sort, sí.
Ara, abans de començar l'entrevista, parlàvem de l'activitat, t'he preguntat per l'edat i m'has deixat...
De pedra, sí.
M'has deixat de pedra i dius, no, això ja em passa sovint, això és normal.
Sí.
Perquè què et passa quan vas al cinema?
A veure, em passa, jo ara estic a punt de fer 70 anys i aleshores em passa cada vegada que quan demano el descompte per majors de 65 anys em diuen, perdó, però li he de demanar el carnet, i a mi m'encanta. M'encanta, dic, no, si estic encantat, que no us cregueu que tinc més de 65 anys. Llavors, això és una sort genètica d'una banda, que és que tinc una bona genètica, i després que durant tota la vida he fet molt esport, des que tenia 13 anys. He estat gimnasta, he participat en campionats, he estat acròbata, he estat això que deia acròbata a cavall, he estat trapezista, i ara continuo. Ara vinc aquí venint de nedar, i cada dia vaig a nedar dissabtes i diumenges. A l'estiu amb la meva dona fem rius d'Europa al costat en bicicleta. Aquest estiu vam fer per Alemanya i França 1.000 quilòmetres. O sigui que, entre cometes, ens matxuquem. Bé, sí.
I tenint aquestes qualitats, no has tirat per aquesta banda més esportiva, no?, a l'hora de...
Home, Déu-n'hi-do, he estat
trapezista. No, però vull dir, a l'hora de professionalitzar-te.
No, he estat professor durant anys de gimnàstica i d'acrobàcia, per gent que feia teatre i els interessava. En un lloc que es deia el Timbal, a Sarrià, i vaig ensenyar molta gent, molts dels que van de començar amb el circ, el Poltron, l'Oriol Boixer, tots aquests passaven per les meves classes, perquè encara no n'hi havia d'aquelles classes. Ho feia el Rivel, el germà de Charlie Ribble, i després era jo que ho feia a Sarrià. Tinc la sort que moltes coses he estat, entre cometes, dels primers a fer-ho, llavors això t'obre molts camins, saps? Perquè ets dels primers ho fas, per tant, tens més possibilitats de treballar que d'altres.
I escolta'm una cosa, no sé si et queda gaire temps, per no fer res, per no fer res, ho dic, perquè com que pim, 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 vas fent...
No sé què vols dir.
Et queda alguna estona de relax per decidir vull fer res?
La veritat és que no. Si de vegades, poques vegades, últimament m'ha passat algun dia que dic avui estic una mica avorrit i penso també està bé estar avorrit. Però no, en general no, és que a mi m'agrada molt fer això. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada moltíssim venir aquí a la ràdio a parlar, m'agrada molt anar a nedar, m'agrada molt estar escrivint històries, que a vegades és dur i no te'n surts, però quan te'n surts és que és un goig perquè entres en un món que t'inventes. Tu t'estàs inventant una cosa, aquesta història que m'he inventat, és una història, això que et deia del director, que li va agradar tant, és molt potent el que m'està inventant i pensava, mira, i a mi mateix em sorprenia. I això, esclar, això és un xollo tenir una feina d'aquesta. A més, una feina que està ben pagada, o sigui que amb això tinc sort. Quan te la paguen, perquè no sempre te la paguen. Però...
I escolta una cosa, mai no has tingut una crisi de creativitat?
Moltíssimes.
Sí? Esclar. I com se supera això?
Bueno, amb sort, anar-li... provant una vegada i una altra, intentant no posar-te neu. Sí, tots els que escrivim, tots els que ens diem això, ens dediquem a això, de vegades tenim crisis d'aquestes. A mi m'ha passat el Jordi Galceran, que té obres de teatre que s'han fet a tot el món, o sigui, el mètode de Grönholm, aquella obra de teatre, aquella comèdia, n'han fet 160 versions, és una bogeria. Ha arribat a fer-se milionari amb aquesta obra. Pensa que el 10% de la recaptació és seva, és que és una brutalitat. I un dia ho deia, és que em trobo i començo a escriure una cosa i llavors em quedo parat i penso, no me'n sortiré, tot el que he fet és un engany, he enganyat a tothom perquè realment no soc bo, i això, aquest tipus de coses ens passa molt, perquè a més tens una crisi que penses, no. Sí, imagina't, el Jordi Alexandre que ha enganyat a tothom, com dius, t'han fet 160 versions, no has anat enganyant l'un a l'altre, però et passa aquesta idea d'impostor, et pot passar, a mi ara fa temps que no em passa, però és una cosa que és molt comú en els creadors, molt. Mm-hmm. No saps per on tirar, no saps què fer, les coses no et van bé, algú fa una crítica que potser et toca més del compte, això passa, aquesta feina té aquesta cosa, l'exposició té aquesta cosa.
Mm. No has pogut ser músic... T'hagués agradat, però la música t'agrada.
Molt, sí, m'agrada molt. L'escolto sobretot... jo no puc treballar amb música ni puc treballar amb ràdio perquè com que penso històries, clar, això em despista. Però tant paro i escolto coses diverses a YouTube mateix, amb els cascos i veig les imatges. I això m'agrada molt perquè em relaxa i de vegades em porta a pensaments que em van bé pel que estic escrivint, no? O sigui, me'n vaig cap a, què sé jo, el que sigui, el que escolto, o què sé jo, o agafo un tros d'un llibre d'una obra del Shakespeare i llegeixo uns trossos, o la Mafalda, o Charlie Brown, o el que sigui, una coses d'aquestes, i això et porta el coco a uns altres llocs, i això va bé.
Dreceres, eh?
Què?
Vas trobant dreceres.
Sí, a vegades són més que dreceres, són llocs que te'n vas molt lluny, eh? No que tires ja, dreceres, sí, sinó que fas un excurs, diguem-se. Però bueno.
Per acabar l'entrevista, aquesta conversa, t'hem demanat que triguis un tema musical.
Sí.
Vinga, tu mateix, presenta'ns.
És Creep. Creep és una cançó dels Radiohead, que jo penso que és una cançó extraordinària. La lletra és molt potent i s'han fet versions molt bones. A mi m'agrada molt la de Radiohead. És una cançó molt, molt forta. Un creep és un fastigós, un tio que a la gent no li agrada, no? I la cançó diu, jo soc un creep, soc un tio raro. I li agrada molt una noia i diu, com és aquesta noia? I diu, però en canvi jo no sóc d'aquest, jo no pertany a aquell lloc no és el meu, no? I'm a creep, no? Una persona que és una mica repulsiva, és un creep.
Ha estat un plaer, Piti.
A mi també m'ha agradat molt.
Sí?
Sí.
Doncs hem passat una bona estona.
Sí, i ràpida.
I tan ràpida. Gràcies, Piti Espanyol.
Gràcies a tu.
Bona tarda.
Bona tarda. Special, I wish I was special.
But I'm a creep.